Diu Guillem Clua que a tot dramaturg li arriba el moment de parlar de teatre des del propi teatre.
Quan tancaré les llums d'aquesta escena és que tindràs un lloc per mi. Quan desarem els cants i les disfresses és que faràs lloc per mi.
I clar, tries, dit i fet, Clua s'hi ha posat i, noi, de quina manera, amb la mort d'un comediant.
Doncs sí, Mercè, un homenatge al teatre i a la vida que porta a escena una història de clarobscurs que t'enganxa a la butaca entre somriures i angoixes. Sobre l'escenari, dirigits per un altre mestre d'emocions, com Josep Maria Mestres, Francesc Marginet, que desplega talent i energia escènica, Mercè Pons, que deleita amb el saber fer dramàtic que sempre l'ha acompanyat, i un Jordi Bosch, excels, que obre les ales de la saviesa d'un dels grans per capbussar-se en tots els registres que el text li demana amb la facilitat d'un nen que juga a fer teatre i a fer-lo gaudir amb la màgia d'una escenografia que ens fa entrar a casa d'un home que hi ha dedicat tota una vida i unes llums que entre penombres et fan llegir entre línies de Sòfocles a Shakespeare. El teatre contemporani ja és una altra història, mentre ens mira l'escena directament als ulls per preguntar-nos què és allò que té el teatre que tant enamora, que té la capacitat de fer-nos en sortir algo diferents. Tota aquesta barreja d'emoció, cruesa i somriure, sorneguer que posa sobre de nou sobre un escenari, en Guillem Clua, no s'estalvia alguna ironia sobre el teatre català, perquè al cap i a la fi, com deia Willy Loman, la vida és curta i un parell de bromes no estan de més.
Doncs mira, per parlar una estoneta sobre la mort d'un comediant que teniu, insistim, al Teatre Romea fins al pròxim 11 de maig. Avui ens visiten a l'estudi de Ràdio Estel en Guillem Clua, en Francesc Marginet i Mercè Pons. Molt bon dia, tots tres.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Qui vols, tu?
Una cosa.
Tu ja està, interrompint.
T'has colat aquí?
Sí, m'he colat. És fins l'1 de juny, eh?
És l'1 de juny, eh?
Sí, apunteu.
Va, això, veus, mira, ja comencem malament, eh?
Sí, no, malament no. Sempre comencem bé.
Que bé, doncs què? Fins l'1 de juny.
Millor encara. Fins l'1 de juny. Se'm fa tan estrany estar aquí.
No, espera, tu faràs preguntes també al Guillem i a la Mercè?
He de fer veure que sóc una persona normal i respectable.
Fes preguntes.
Sí, us vinc a fer preguntes.
No, però podem...
Com esteu?
Molt bé.
Quina pregunta els hi faries, per començar, al Guillem i a la Mercè?
Quina pregunta teniu preparada?
Mira, molt fàcil. Quina història hi veurem?
Ah, quina història veurem? Quina història veurem, Guillem?
No ho saps, tu.
El Romeo.
No, veurem una història que ens farà, jo crec que ens farà riure, ens farà plorar, ens farà reflexionar i sobretot ens farà viatjar a través d'una figura de Llorenç Cardona per tota la història del teatre i per un gran misteri que envolta aquest personatge que es comunica amb els altres a través de tots els personatges que ha interpretat durant tota la seva vida, no? Jo crec que la gent que estima el teatre en sortirà encantada. I la gent que no el coneix tant, doncs també, per què no dir-ho?
Sí, i és com una descoberta molt maca del teatre, no? Per conèixer l'ofici, perquè al final el que fa Llorenç també és com un desplegament de mitjans de l'ofici és així i com l'explica, no?
Sí, sí, està totalment d'acord. Bé, també veuran, clar, jo crec que el Guillem... Amb aquesta primera capa, que és la gran, després n'hi ha de moltes, sí. De petites, ha fet una sempre dic, és una filigrana, no? De tota la tria de textos que fan que el personatge d'en Jordi Bosch parla a través de personatges de teatre, però que a través d'aquests personatges també parla de tots nosaltres, de tot el que, com ens enfrontem a la vida, en altres, no? Hi ha molts aspectes de les persones i de tot el que ens passa que estan allà, no? I és un no parar, o sigui, és un no parar, no hi ha, hi ha molt per, o sigui, no es pot explicar, no? Però sí, sí.
Jo no sé si estaràs d'acord, Mercè, i de fet que ho expliquin ells, i si la intenció en Guillem era precisament a aquesta també, que és una obra d'aquestes que a mi em venia molt de gust preguntar-los què hi veurem en aquesta obra, perquè no vols explicar res, perquè vols sortir del teatre ben gaudit molt i dir-li a la gent, aneu-hi que gaudireu molt, però què has vist? Ves al Romea a veure-la, no? Perquè no tens ganes d'explicar gaire. Què s'hi veu, el Romeo?
Sí, la intenció és aquesta. De fet, la meva manera d'escriure normalment sempre inclou un gir o alguna cosa que no ens esperem.
Aquell sotrac que fa explorar.
O aquell sotrac que fa explorar. O sigui, sí que és veritat, a veure, aquestes alçades ja, si vas a veure una obra meva, segur... tothom sap que en algun moment o altre una llagrimeta caurà, no? Realment, a Mort d'un comediant arriba un moment que ens llancem de cap a la piscina del melodrama sense cap mena de pudor. I, de fet, és el que l'obra demana, vull dir, és, sempre quan em pregunten els referents que té l'obra, Pirandello és un, evidentment, pel joc metateatral que s'estableix, però Tennessee Williams i els melodrames americans en són un altre, des de la referència explícita de Mort d'un viatjant fins a l'última frase de la funció, no? Gairebé, que s'explicita l'homenatge explícit al melodrama.
I que és un viatge com molt bonic de fer, perquè abans d'entrar al melodrama passem per... a llocs...
Per molts llocs passeu.
I molt bonics. O sigui, sí. Això que dius que la gent surt, no ho expliqueu, però no ho expliqueu... Jo crec que hi ha alguna cosa de... Havem parlat amb la gent que s'enamora del que ha vist, no? Que és tan entranyable, tan bonic, tan... un tros de la vida que, Mercè, que t'he tallat, digues?
No, m'has inspirat, perquè Real, com a públic, en Joan va anar-hi l'estrena, no? Si no m'equivoco, nosaltres vam assistir ahir, i amb aquest viatge que dius tu, i no sé, també us ho volia preguntar a vosaltres, ens feu transitar també al públic. Vull dir, som acompanyants, no? Ens feu partíceps i còmplices, no? Al mateix temps. No sé si, Mercè, no? Aquest viatge d'emocions, no? Que comentava el Cesc.
Sí, jo com a intèrpret, no, en l'escenari, no sé si tu també ho notes, a vegades notes i reps aquesta...
L'energia
sí, que no? Les persones que ho acaben d'entomar i notes la seva reacció. I a tu també t'ajuda, eh? O sigui, és un intercanvi. I aquests girs, no?, del Guillem que fas, que tu els has de fer com a intèrpret, perquè de cop has de fer un... I ells van amb tu, no? Vosaltres, el públic, i és fantàstic, no sempre passa això.
És molt bonic el moment que sents com l'obertura del Clínex. Saps allò del rec? Dius, ara ja,
perdona,
hi som.
I ahir la gent també comentava molt. Va haver-hi un moment... Ai, mira, clar!
Sí,
ai, no, clar. No,
sí,
no, no avançarem sí, sí. res, però això també... És,
sí.
No?
Sí. Sí, a vegades, quan... sí, a vegades sí. Exacte. A mi, per exemple, n'hi ha algunes d'aquestes reaccions parlades amb... que no és en veu alta, sinó és una cosa que els hi surt...
Dins,
a mi no,
no
em molesten gens, per exemple.
A mi m'agraden, perquè
m'agraden.
Algunes... vol dir que hi són.
Exacte. Clar. N'hi ha algunes que són, que dius, ara, ho veus? N'hi ha algunes també de textos que descobreix la gent, sí. Que els textos són tants, i notes també que comenten, això és de... Clar, sobretot, però que no molesta, realment.
I després, ja, evidentment, hi ha el riure, vull dir, hi ha la comèdia,
sí. Sí.
Durant...
Sí que riure, sobretot, sí. Durant,
molt, bueno, molta comèdia.
Tota la gran part de la funció,
sí,
la gent
sí,
riu
sí.
Molt.
Sí, fins i tot quan entrem més en el drama...
Sí.
La gent riu, sí. També. Ahir especialment. Sí. Ahir estava molt riallès. Però hi ha una cosa de tendresa del drama, també. I que rius...
Que bones, totalment.
No? Sí. A gust, perquè ja tens una complicitat amb aquells personatges que hi ha a l'escenari. Els veus en llocs que et genera tendresa. I crec que també d'aquí neix el riure d'aquest de cap al final.
Hi ha una cosa, Mercè, que deies a l'inici, que en Guillem ho ha escrit en algun lloc, o ho ha dit en diverses entrevistes, que és que a tot dramaturg li arriba el moment de parlar de teatre des del propi teatre, no? Quin és aquest moment? Per què t'ha arribat aquest moment, Guillem?
No ho sé, però forma part de la meva vida. Totes les obres que he escrit parlen d'alguna cosa important a la meva vida, perquè si no trobaria la veritat i la honestedat per parlar-ne. O per fer-me preguntes sobre això que em passa o que ens passa com a societat. El teatre forma part de mi, forma part de nosaltres com a societat, i cada vegada tinc més clar que forma part del futur, de la solució de la societat tal com està encaminada actualment. Allà, en aquell teatre, en qualsevol teatre, és allà on l'espectador... ara és que em sortia el text que diu el Jordi. No me lo diguis el text. Això és terrible.
Terrible, tres.
No, dic, el teatre és el lloc on que pot lluitar contra la virtualitat, les pantalles, les intel·ligències artificials que tenim al davant i que acabarà sent l'únic reducte, l'únic oasi on veiem a persones reals fent coses reals que parlen de la nostra vida real. I això crec que és una cosa que hem de conservar, que hem de potenciar i que potser ens pot salvar.
Això que et passava ara una mica, Guillem, et vas convertint una mica en els personatges que escrius o els personatges que escrius denoten una mica en el que et vas convertint tu?
Oh, uau. No, tots els personatges que escric, evidentment, tenen una part de mi, però, evidentment, si escric un psicòpata assassí i el killer, no. Però sí que és veritat que jo evito molt les obres que escric. Evito de viure-hi, de compartir les 24 hores amb aquell univers, no? I m'estic dutxant, estic esmorzant, estic... Clar, com que visc sol, també, doncs estic com ficat allà tota l'estona. I és veritat que de vegades no és que em posseeixin, com li passa a Llorenç Cardona, però sí que de seguida el meu cervell se'n va cap allà quan he de parlar d'ells o quan he de parlar de les coses que els hi preocupen.
Clar, per a qui li cridi l'atenció, estem parlant de l'Adri, que és en Cesc Marginet, no? Aquí sí. Dona vida, com dèiem, el Marginet, és un cuidador, no una cuidadora, això insistim, no, Trias? I és que ja ho solen tenir els textos d'en Guillem Clua, que a part de la història que ens explica, sempre hi ha, no?, i van sorgint aquestes reivindicacions en escena, no? Quines són aquestes reivindicacions, no, Guillem, en una obra com aquesta, no?
En aquest cas, la reivindicació no és tant reivindicació com normalització i visibilització. És a dir, el personatge del Francesc que és un home gay i és cuidador i hi ha un moment que es parla d'això, però no es parla des de la més absoluta naturalitat, i crec que de vegades lo revolucionari és existir, senzillament no fer una obra al voltant que giri al voltant de la identitat d'un home gay, que això ja ho he fet i és interessant fer-ho i sempre és positiu, però el fet de que un personatge tingui una orientació, una identitat concreta i existeixi i això no sigui significatiu per la trama també pot ser revolucionari en si mateix.
Em deies, Mercè, avui quan venia pel matí, és una obra que sobretot parla d'identitat,
sí,
no?
Sí, a mi és el que se'm va quedar.
Doncs precisament sí. Això. El teatre, d'alguna manera, ha definit la vostra identitat? Qui sou? Qui som tots com a societat? O preguntat d'una altra manera, també, de què ha de ser transformador el teatre?
Vinga, Mercè.
Vinga.
La fàcil és teva.
Ara us heu passat, eh? Perquè jo estic aquí tan bé escoltant-vos. Ai,
però tens una veu tan maca, Mercè.
Ah, sí, gràcies.
No, és veritat, és preciós escoltar-te. Oi que sí?
Molt.
Sí. Sí. Jo tinc el privilegi de sentir-la cada
dia.
Però com que sóc molt tímida, cosa que ens passa això, que curiosament en el teatre, ja que parlo d'identitats, en el teatre hi ha molts actors tímids, jo ho sóc i, clar, davant d'un micro, doncs, ho sóc més. Però, clar, el teatre... Clar, jo crec que també hi ha una mica d'això que en Guillem ens deixa en l'obra, no? Que és, que com deies tu, Cesc, en parla molt, no? Que és l'ofici aquest desconegut una mica, perquè hi ha una part com una mica superficial del nostre ofici que tothom creu conèixer i que és això, sortim i som molt extrovertits, tenim ego, no sé què. No. En el nostre ofici hi ha molta feina darrere, hi ha moltes persones molt diferents, hi ha tot un ventall de... Hi ha de tot. I què ens uneix? Això sí, els actors intèrprets, sortim al teatre i interpretem els personatges i les obres, però... I aquí ens això també queda bastant explicat. I bé, en el meu cas, doncs, a mi, si és veritat que el teatre i l'ofici aquest que he triat tan maco i que n'estic molt contenta de dedicar-m'hi, doncs m'ha proporcionat moltes, moltes alegries. És difícil viure i sobreviure sí. Només del teatre, això també s'ha de saber, que també ho, no? Es parla de la fama, de no sé què. No és fàcil, però és...
Crec que és... per tots els que ens hi dediquem d'alguna manera o altra, és significatiu i fa la diferència de la nostra vida perquè som uns apassionats d'això. O sigui, si no t'apassiona el teatre, no t'hi dediques. Sí. O sigui, no t'hi dediques, perquè hi has de deixar el cos i l'ànima, perquè és molt difícil que sigui una feina... clar que llavors tenim la nostra vida i doncs, anem a fer la funció i llavors cadascú, però el que deixes allà a l'escenari ets tu. I és o el que deia el Guillem, el que ell es passa les 24 hores del dia en aquest món, en aquesta en aquest univers i costa tant, sembla no, és que costa tant dedicar-se a això, no? És veritat, o sigui, que si no ets un apassionat, si no forma part de la teva vida, ja no t'hi dediques, diria.
Deia en Guillem que era difícil per la Mercè Pons. Guillem, de què ha de ser transformador el teatre?
El... el teatre crec que té una vinculació amb la societat 100% política. És a dir, jo penso que tot és polític, m'entronco amb molts pensadors que ho diuen, i més sent formant part d'una minoria marginalitzada com a home gay. Però crec que qualsevol cosa que fem en el món és polític, des del supermercat on vas a comprar, on tens els diners al banc, o què fas amb comunitat. El teatre és l'exemplificació del que podem aconseguir en comunitat. No només perquè estem traslladant un missatge a través d'una història, d'una ficció que pot semblar molt inofensiva, però que acaba transformant la gent que el contempla, i tot això ho fem en grup. Jo crec que la punta de llança d'aquesta contraofensiva conservadora que estem vivint és precisament destruir tot allò comunitari i potenciar la individualitat. I el teatre ens recorda constantment que sols no fem res. I ho fem en un escenari, a més, transmetent un missatge. Des de la comèdia més... Estic al·lèrgic, com podeu comprovar. Tant se val si fem una comèdia inofensiva o fem un drama brechtià o l'obra més política que ens puguem imaginar i que parlem de la nostra realitat política actual. Tant se val. El teatre, el missatge, l'obra, la funció, a través d'una ficció, transforma. I això és tremendament polític.
Clar, jo no sé, parlem de Jordi Bosch, també, que, clar, Guillem, deixem veure, li pregunto la Mercè també, però, és clar, tu el veus allà a l'escenari... Quan surt...
Jo no m'imagino escriure un text, no?, i veure el teu text...
Mira... És el que just el que li he preguntat abans.
En aquest cas en concret, més. És a dir, tu estàs escrivint un text que ets conscient que demana un intèrpret que pugui fer tot allò. I jo sabia moments que escrivia el text i dic, que mare meva, a veure qui s'enfronta això, i diu, venga, por todas, i a més excel·leix d'una manera tan brutal com fa el Jordi amb aquest repte interpretatiu. És que és una muntanya russa, és que ho heu d'anar a veure, va d'un lloc a un altre amb una facilitat impressionant.
És molt fort.
Clar, però és el que també parlàvem, també són importantíssims, no?, els papers de la Mercè, no, Guillem, i els sets, perquè li donen són bàsics, són fonamentals.
Són fonamentals, o sigui, són els fonaments de la funció, són dos columnes que han de ser supersòlides i excel·lir també amb la seva tasca perquè el conjunt i perquè el Jordi pugui fer el que fa. No hi ha paper petit en aquest sentit i és tan indispensable el que fan, és un triangle que si un dels vèrtexs no funciona, no funciona res.
Mercè, com és treballar amb Jordi Bosch?
És un luxe, no sé, és... clar, ho té tot, t'ho dona tot, i alhora jo crec que inconscientment és un mestre per nosaltres, o sigui, està amb ell, donant-li la rèplica, estàs aprenent constantment, cada dia. A més, el teatre és una cosa que assagem durant un temps, hi ha un procés, i sembla que el dia de l'estrena s'acaba, no s'acaba. Cada dia evolucionem tots junts, i és infinit. Llavors, l'enriquiment que és dia a dia, i bueno, és un plaer. Clar, tu surts a treballar amb un actor com en Jordi i saps que no, que farà allò i que no només sempre estarà a dalt de tot, no?, sinó que potser aquell dia hi ha una cosa nova, i molt bo.
I perdona que t'ho digui, però la Mercè també és una mestra per mi.
Home, és veritat.
És veritat. I
tu per mi també,
Bueno, sóc un pipiolo que acabo de començar i sóc per aquí, però o sigui, quan vaig saber que faria aquest espectacle i hi havia Jordi Bosch i Mercè Pons, vaig dir, joder, quin privilegi, no? I al final són dues persones que han treballat molt, que tenen una experiència brutal, que saben molt de l'ofici, i que, a part de la tranquil·litat que egoistament em dona poder sortir a l'escenari amb ells dos, perquè hi ha la confiança de saber que estic protegit, a part, òbviament, del text meravellós i de la direcció
del
Josep
Maria.
Però és que és un aprenentatge cada dia, i d'aquesta feina se n'aprèn treballant, i quan treballes amb els millors, doncs aprens moltíssim.
Quina gran sort teniu, públic, de tenir aquesta obra. O sigui, aneu-hi, La mort d'un comediant, fins a l'1 de juny,
Sí, fins l'1 de juny.
El de juny, el Romea.
És allò que van obrint les entrades,
saps? Clar, però que no es pengin, que després s'omple i vienen los lloros.
Efectivament. és ho de sempre, que ai, no, ja hi anirem. No, no hi anirem, ja.
Clar, ara. No ho deixis passar, home. Tries, no sé, va, que ens queden res pels
alguna
minuts.
Alguna puc fer?
Sí.
Mira, perquè ara traies un nom a col·lació que m'agrada molt, ja ho saps, que és amb Mestres. Jo hi ha dues obres que he fet uau, que han acabat l'obra. Una és aquesta, Mort d'un comediant, i l'altra és l'Oreneta, que també és text d'en Clua i també és dirigida per en Mestres. Què li passa a aquest tàndem, Guillem? Vull dir, no sé preguntar-ho millor, eh?
No,
és bestial.
És bestial, sí, perquè ens entenem molt bé.
Això és perquè enteneu el teatre de la mateixa manera?
Sí, i sobretot perquè ens respectem molt. Evidentment, hi ha coses que potser no estem d'acord, però hi ha un diàleg des del respecte mutu brutal. I per mi és un privilegi tenir algú tan savi com ell. Savi, a més, en molts sentits. Hi ha gent que fa molt bé una cosa. Ell sap fer molt bé moltes coses diferents, des d'una comèdia comercial fins a un gran clàssic, fins a un text contemporani, i no li fa por enfrontar-se a un text recient parit d'algú que està viu i que està al seu costat. Això és el que, per mi, defineix un gran director. I ell ho és. I en aquest sentit portem ja 4 produccions i espero que en vinguin més.
Que bèstia. Que sí, jo en faig una més i a Mercè
sí,
faré més, eh? Però La mort d'un comediant també és una obra que fa referència a aquell Teatro del Mundo, no?, de Calderón de la Barca, que per cert va ser, no fa gaire també, el Romea, amb la companyia de Teatro Clásico. Un teatre gairebé social. Al cap i a la fi tots tenim una miqueta de teatreros i tots una miqueta d'espectadors?
Oh, i tant.
Sí, totalment. De fet, sí.
Sí, no, Guillem, tu.
No, va, no,
anava pels tres, eh? Anava pels tres.
Jo anava a dir alguna tonteria.
No, és la idea que plana constantment de com ens som de comedians tots plegats, de quines caretes ens posem a l'hora d'aconseguir coses en societat i això és el Gran Teatre del Món. És veritat que en el seu moment era tota una altra cosa. El Gran Teatre del Món és conforme't amb el paper que t'ha tocat i que a la vida eterna ja tindràs la teva recompensa. Aquí és una altra cosa, no? Però sí, és una reflexió sobre la identitat que escollim, què escollim ser en funció de què i qui som i qui volem ser. Aquesta idea està planant tota l'estona en la funció i si veniu a veure-la entendreu per què.
Sí. Ja està, doncs ja ho tens. La mort d'un comediant. Vols afegir alguna cosa?
No, res, molt bé, plou.
Ah, no. Perfecte. No. Mira, doncs perfecte, però al teatre, no? És un dia així.
Home,
avui teniu, o sigui, és de dimarts a diumenge, no?
De dimarts a diumenge.
I dissabte doble.
I que els padrins i padrines per Pasqua regalin entrades, no?
Mira,
per la Mona. Doncs
pues això està bé.
Clar, sí. Regaleu cultura, regaleu teatre.
Sí, home, sí.
Guillem Clua, Mercè Pons, Francesc Marginet.
Ei.
Moltes gràcies a tots tres, de debò, eh?
A vosaltres.
Gràcies. No perdeu l'oportunitat. La mort d'un comediant fins a l'1 de juny al Teatre Romea. Diu divendres, eh?
Sí, jo us aniré repetint. Vull dir, aniré colant la falca.
Molt bé. Vinga, va, gràcies, Trias.
No, tu, Mercè, sempre.
Un minut que passa de 2:15, res, fem una petita aturada i Àngel Miret.
Bueno.
I quedin lluny els meus talents de fira, és que dins teu tindré un
Ràdio Estel.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Ràdio Fórmula.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós, solidaritat i l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Escoltes el magazín del matí a Ràdio Estel.
Cinc minuts que passen de 2:15, Àngel Miret, un dimecres més a l'estudi de Ràdio Estel, com sempre, per fer-nos reflexionar sobre alguns temes de l'actualitat que ell mateix ens porta i que molt probablement no hi parem l'atenció deguda. Àngel, com estàs? Bon dia.
Molt bé, home, és una mica pretensiós, eh? Això que volia fer reflexionar. En tot cas, són coses que a mi em susciten. A mi em susciten reflexió.
I tu les deixes aquí per si nosaltres les volem entomar.
Clar, jo les comparteixo amb tots vosaltres. Ai, si algú, a més a més, li ve de gust donar-hi un tomb, doncs extraordinari.
No, i ho agafem, i feliços que doncs ens ho facis. Però mira, avui farem, perquè et proposem nosaltres un tema que de ben segur te n'has adonat. Vinga. 2025, que ha arrencat aquest 2025 amb una llarga llista de grans obres urbanístiques a Barcelona, noi.
Doncs sí, sí, es fa pesat, eh? Jo que camino molt per la ciutat.
Sí.
Ahir mateix vaig estar a Vilaeditana, pensava que ja estava mig arreglada i no, encara la part final està malament. I venint cap aquí també obres, és a dir, sí, hi ha moltes obres. No
però
sé.
Per tot... Mira, perquè ens fem una idea. Clar, algunes obres, què passa? Aquest 2025, el que ha passat és que algunes obres ja estan en marxa de fa anys enrere, altres de noves que han començat, i amb una perspectiva de finalització que en alguns casos s'allargaria fins al 2030. Però, perquè ens puguem fer una idea, Miret, tu ara què deies? Via Laietana, carrer Balmes, entre moltes altres, túnel de la Rovira, 200 obres, llegim...
La Rambla. Passava per les Rambles i també estava tot aixecat.
Clar, 200 obres ara mateix.
Déu-n'hi-do.
Simultàniament a Barcelona posen a prova diàriament la paciència dels barcelonins. Volem saber quins són els problemes de mobilitat, que òbviament són, els podem deduir, no? I més si ens toca patir-ho.
És que és una ciutat que ja la mobilitat és un problema molt gran i, per tant, aquí el que s'ha de fer és anar en transport públic, és a dir, no hi ha opcions. O sigui, la gent que va en cotxe a mi encara em deixa esturat que algú que tu es pretengui despassar-se amb cotxe.
Miret, és... transport públic, que el que està passant aquests mesos.
No, però els autobusos i els metros, déu-n'hi-do, en aquesta ciutat.
Sí, això s'ha de dir.
Jo he estat a altres ciutats europees que és molt pitjor el transport públic que aquí. Altra qüestió és el tema de Rodalies i tota aquesta qüestió, que és un veritable desastre, però el transport ordinari no va tan malament.
Mira, avui nosaltres teníem aquesta inquietud i per saber si totes les obres que està vivint ara mateix Barcelona són necessàries, parlem res, uns minuts, amb Vicent Guallart, que és fundador de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya. Molt bon dia, Vicent.
Bon dia, com esteu?
Bé, mira, ara estem... Tu tens aquesta percepció, tens aquesta sensació... Bueno, més que una percepció, és una realitat, perquè parlàvem de 200 obres ara mateix a Barcelona.
Deixa'm
actives.
Dir una cosa prèviament. En Vicenç Guallar és un amic i company meu... I no sabia que era ell el qui anàveu a entrevistar i que vam col·laborar conjuntament a l'Ajuntament de Barcelona durant uns quants anys.
Mira, sorpresa, Vicent.
Hola, Vicenç, què tal?
Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Encantat de sentir-te.
Bueno, doncs parlem d'obres amb dos amics, no? Podem dir-ho així o no?
Això mateix.
Vicent, tu tens aquesta realitat, no? Com l'hem d'entomar? Són necessàries totes aquestes obres? I també l'altra pregunta que ens hem fet aquestes setmanes, Vicent, és si es podria fer d'una altra manera. Cal que es facin totes alhora?
Bueno, jo crec que, primer, crec que efectivament hi ha moltes obres en marxa en la ciutat i, clar, la pregunta és per què, no? Perquè normalment les obres es fan al final dels mandats, no?, en general. Però aquí es donen diverses circumstàncies. La primera, que hi ha algunes obres, hi ha dues línies de metro que anys després està terminant la Generalitat. Llavors, el que s'està fent a Plaça Espanya i el que es fa en altres llocs són línies de metro que normalment no, vull dir, en els últims 10 anys han estat aturades i, per tant, no les hem tingut tan present. La segona gran raó, amb el Miret, vull dir, recordo quan estàvem a l'Ajuntament, el pressupost de l'últim any de l'alcalde Trias va ser de 2.300 milions d'euros. El pressupost d'aquest any són 3.800 milions d'euros. Vol dir que l'Ajuntament té molts més diners i això significa que també algunes obres que estaven pendents o estaven planificats, que els veïns volien, etc., doncs també s'estan executant. Per tant, la capacitat d'executar obres ara mateix també és més elevada del que potser passava fa 10 anys, no? I la tercera i última cosa, jo visc al costat de les Rambles. Clar, la meva pregunta també seria per què Via Laietana, l'obra de Via Laietana, ha trigat tant. En el cas de les Rambles, de fet, estava previst fer-la en 70, a partir de amb aquest nou govern, estava previst fer-la en 72 mesos. O sigui, la planificació era fer-la d'una manera molt lenta. I ara, afortunadament, han decidit fer-la més ràpida, no? Per tant, jo crec que, en general, és millor fer les obres més ràpides que no pas lentes, però que una ciutat estigui en obres demostra vitalitat i que, en el fons, serà millor per tots en totes aquestes obres que es faran, no?
Clar, perquè l'altra pregunta seria, Vicent, si aquestes obres... No, perquè des de l'Ajuntament se'ns demanava, no?, a Laia Bonet, a Jaume Collboni, a tranquil·litat, paciència, no?, als barcelonins, són necessàries per preparar una ciutat de cara al futur? No sé, dedueixo jo, Vicent, una ciutat més verda, més connectada, no? Com ho veus tu, això? Perquè quina explicació, no? Quina resposta li podries donar tu, per exemple, a la ciutadania?
Barcelonins jo crec que són molt afortunats, perquè, en general, jo sempre explico que la manera com es visualitza el progrés social de tots com a ciutat precisament és en l'espai públic, no? La quantitat d'obres que fem per millorar l'espai públic és incomparable amb moltes ciutats del món. A Nova York tenen una avinguda i hi passa 70 anys i no fan res. I aquí tenim una gran capacitat de dir, doncs ara volem voreres més grans, doncs reformem el carrer Balmes o Via Laietana. Volem que la ciutat tingui més ombra, doncs fem moltes plantacions d'arbres o fem aquests carrers amb arbres. Per exemple, ara, Plaça Espanya, a part de que s'està fent les obres del metro, es farà una reforma molt espectacular perquè s'omplirà d'arbres, perquè tot el tema del canvi climàtic significa tenir una ciutat que tingui més ombra i que sigui més verda, no? Per tant, jo diria que ho podríem considerar més aviat com un factor de progrés el fet de que es facin aquestes obres i que, en general, són obres que van en la direcció de tenir mobilitat sostenible, de tenir, diguem-ne, menys espai pel vehicle, però també amb un cert equilibri, perquè, evidentment, no es pot treure tots els vehicles de cop. Avui he passat pel túnel de la plaça de les Glòries. La plaça de les Glòries està aixecada de fa, no sé, 25 anys, i, afortunadament, ara està a punt de terminar-se el parc que es va fer... es va planificar des de fa uns anys, no? Per tant, jo crec que es facin obres a la ciutat és un signe d'alguna manera de vitalitat, de que és una ciutat sana econòmicament i de que es vol millorar sobretot l'espai públic i les infraestructures per ciutadans.
Vicenç, estic d'acord amb tu, però amb un matís. Jo crec que s'ha de buscar un equilibri entre aquest espai públic, diguem-ne, signe de progrés i de ciutat en marxa, podríem dir-ho així, però també tenint sempre present que la ciutat no és només de les persones àgils, joves, dinàmiques i en forma, sinó que la ciutat, i sobretot la nostra ciutat, que és una ciutat relativament envellida, hi ha moltes persones grans, hi ha persones amb discapacitat, hi ha mares, hi ha nens petits, i jo crec que en aquest moment, honestament, s'ha fet una planificació errònia. segur que obra per obra no és així, però vista en conjunt, la ciutat en aquest moment és més incòmoda del que ja és habitualment viure en una ciutat per a determinats col·lectius. És a dir, jo crec que s'hauria d'introduir alguns elements de reflexió a l'hora de planificar el conjunt d'obres d'una ciutat i tenir en compte, diguem-ne, aquestes persones que tenen unes dificultats especials. Jo veig molta gent, a la gent gran només li faltava les obres, tota la situació tan complexa que presenta les bicicletes
els
patinets. Sí. Aleshores, jo tot un conjunt de població que jo hi parlo i que hi veig i que estic amb ells, diguem-ne, que tenen en aquest moment una situació prou complexa a la ciutat.
Bueno, Àngel, no, jo diria que de fet anem cap a una societat europea i barcelonina en la qual la mitjana d'edat està pujant i efectivament el fet de tenir atenció a la gent més gran és molt important. Jo crec que, per exemple, s'està fent un esforç molt gran en tenir ascensors per baixar els metros, cosa que fa 15 anys doncs, gairebé no existien, no? Jo diria que de fet, totes les voreres, tots els accessos que es fan, també des de fa 25 anys, ja estan pensades amb gent amb mobilitat reduïda, no? La xarxa octogonal d'autobusos que es va fer també es va fer pensant en aquest tipus de gent, no? Jo diria que, efectivament, és un tema que hem de tenir que reflexionar, que hi ha un element molt distorsionador, que és el tema del turisme, un turisme de vegades massa massiu en certes zones. Jo visc a prop de les Rambles i és un tema, en el fons, una mica cansí, però que la ciutat té molts col·lectius. Per exemple, el tema que s'ha fet al voltant de les escoles, no? Després de que va morir un nen davant d'una escola, el fet d'ampliar les voreres i crear espais més de protecció al voltant de les escoles, jo crec que també és una cosa bona. Jo crec que efectivament s'ha de tenir cura de tothom i diria que en general Barcelona continua amb una tradició bastant bona de ser consistent amb aquesta idea d'invertir molt en l'espai públic i, com tu deies també, Àngel, abans, en la mobilitat pública, que aquí a Barcelona no les Rodalies, que és un escàndal, o Renfe, que és un escàndal, però el metro i el bus funciona prou bé.
Clar, Vicent, perquè, mira, dues preguntes en relació a això que tu dius. Primer, preguntar-te quin seria el gran repte que té ara mateix o de desafiament de mobilitat, estem parlant de la ciutat de Barcelona, i l'altre, si creus en un futur, o les ciutats del futur, i circularan cotxes, en aquest cas Barcelona, o hauria d'estar prohibit?
Jo, el meu punt de vista és que en la ciutat del futur, i quan diem el futur no sabem quin és, però tota la tendència és que dintre de 25 anys o de 30 anys el vehicle privat anirà perdent, o el vehicle amb conductor i privat anirà perdent importància. Perquè el sentit comú ens diu que tenir vehicle compartit és molt més eficient. I si el fet... És com sempre faig la comparació amb els ascensors, no? Quan vas a la Pedrera, veus un ascensor que havia un banquet. Els ascensors abans anaven tan lents que la gent es podia seure dintre l'ascensor. I a part, l'ascensor tenia un conductor. Hi havia un senyor que apretava el botó i obria i tancava les portes, no? Doncs aquest concepte del mecànic, d'algú que condueix algo, jo crec que a mig i sobretot a llarg termini veurem que els vehicles es mouen sense conductor. Crec que hi ha en proves a Barcelona ara mateix un autobús sense conductor ja, i això jo crec que és la tendència del futur, no? Per tant, també el que diu la ciència és que si hi ha aquesta possibilitat de compartir vehicles, que de fet en altres ciutats, amb Uber i amb altres plataformes ja ho fan, en realitat la mobilitat individual en realitat es reduirà, no? També s'ha de dir que el model de Barcelona al voltant del 40% va treballar a peu, vull dir que és una ciutat també molt caminable i per tant tendir cap a una ciutat més distribuïda, que és una cosa que sempre s'ha treballat, nosaltres vam treballar molt, i el govern actual també en la descentralització de la ciutat fa que, com deia el Jaime Lerner, el millor viatge és el que no es fa, no? Que, és a dir, evitar la mobilitat obligada. El El que és cert és que on tenim mobilitat obligada, de veritat, és en l'àrea metropolitana, per la... i llavors és veritablement molt dolent, el servei que tenim és molt dolent, i el que és més impressionant és que ningú doni la cara, que ningú se senti responsable, és el més humiliant pels ciutadans, no? Perquè en qualsevol empresa farien fora la gent, no?, si no funciona. I aquí, dia tras dia, Rodalies no va, Renfe no arriba, etc. No? Per tant, jo diria que la tendència del futur és que hi haurà menys mobilitat obligada, segur. Això no hi ha cap dubte.
Vicent Guallar, moltes gràcies. Mira, sorpreses de la vida.
Sí, ara feia temps que no ens veiem ni ens parlàvem. Una forta abraçada, Vicent.
Fundador de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya. Gràcies, Vicent.
Gràcies, adeu.
Adeu.
Què? Sorpreses que et portem? Ja has vist?
Sí, sí, sí. Una persona molt bona des de tots els punts de vista, tan professional, és un home de... un arquitecte de reconegut prestigi internacional, internacional, insisteixo, i una persona excel·lent amb una forta sensibilitat social.
Mira, ara estàvem parlant de pronòstics de mobilitat amb el Vicent Guallart. Avui volies parlar de migració catalana a l'exterior.
Sí, però abans de parlar de migracions volia parlar d'intel·ligència artificial.
Ah,
volia parlar d'intel·ligència artificial, amb el temps que tenim, perquè és un tema que m'interessa molt, però que, a més, aquest dia vaig tenir la sort de compartir una sessió de treball, no solament jo, sinó amb altres persones, d'una persona que treballa explícitament amb això, és a dir, que es guanya la vida amb això, no des d'una perspectiva teòrica, és a dir, no és un filòsof, sinó que és un enginyer que ha muntat diferents empreses i que es guanya la vida, jo crec que molt bé, per cert, treballant amb intel·ligència artificial amb empreses. I va dir coses que em van deixar garratibat. No sé fins a quin punt la perspectiva que pugui tenir ell és absolutament precisa, perquè sobretot fa projeccions de futur, però em vaig quedar molt parat. I aleshores, alguna d'aquestes són les que volia compartir amb tots vosaltres. Mira, bé, la intel·ligència artificial, ell diu, en primer lloc, la intel·ligència artificial, podríem dir-ho, com ho podríem definir? No hi ha una definició gens clara, però a mi m'ha semblat que la definició més... possible en aquest moment és la intel·ligència exhibida per les màquines. Això ja pot tenir controvèrsia, perquè algú pot dir que una màquina no pot tenir intel·ligència. Igual que no pot tenir, se suposa, sentiments, però fins i tot això està cada vegada més en dubte. Fins i tot hi ha qui diu que la intel·ligència artificial, i no ho diu qualsevol, per exemple, un científic informàtic, Geoffrey Hinton, que és el padrí de la intel·ligència artificial, considera que hi ha una probabilitat d'entre el 10 i el 20% de que la intel·ligència artificial generi l'extinció de la humanitat en un període no més enllà dels 30 anys. Podríem seguir amb això. De moment, deixem-ho aquí, perquè és un tema que jo crec que mereix molta reflexió.
Sí, totalment.
Ara, per exemple, què em va dir aquesta persona que, insisteixo, treballa amb això i en el dia a dia? Ell és enginyer i em va dir, mira, els enginyers no tenen futur. Com tantes professions individuals, des d'un punt de vista intel·lectual i a diferència del que havia passat en el passat, on la maquinària expulsava sobretot llocs de treball manuals, la intel·ligència artificial traurà del mercat molts llocs de treball que tenen naturalesa teòricament intel·lectual. Ell mateix em deia, la intel·ligència artificial està molt més preparada que el millor enginyer del món. Per tant, ell mateix em deia quin sentit tindrà ser enginyer si la intel·ligència artificial pot fer tota mena de càlculs molt millors que qualsevol enginyer. Arquitectura, aquest el company Vicenç Guallar. El dret. Ja hi ha algun jutjat que està fent sentències d'aquestes... de temes molt bàsics, els està fent a través de la intel·ligència artificial.
Jo aquest tema el conec i són, és un tipus de sentències que són, vull dir, que treuen molta, o sigui, molta feina i molt temps al magistrat o al jutge, però que són temes molt concrets.
Temes molt concrets, relativament senzills, i que, òbviament, requereixen sempre de la revisió final per part del titular, del jutjat o del magistrat corresponent. Però és així. I aleshores, ell, a més, ens deia això... és un tema que és d'aquí 5 anys.
És imminent, no?
És imminent, és a dir, està passant ja. Es considera, amb altres estudis que he llegit, que entre un 40 i un 60% dels llocs de treball quedaran afectats. I això generarà, i aquesta és la previsió, entre cometes, una mica apocalíptica que ens feia aquest home, de que no tant a llarg termini hi haurà moltíssima gent que no tindrà cap sentit que treballi, perquè no hi haurà prou feina. Quedaran, et deia com a paradoxa del que ha estat fins ara la història, quedaran els oficis més manuals. Fins que la robòtica no es desplegui molt més del que és ara, doncs seguirà tenint molt sentit un fuster, o un serraller, o un paleta.
Clar.
Però, en canvi, un advocat, un arquitecte, el que dèiem, un enginyer... Totes aquestes professions, en aquest moment, estan en qüestió.
Veus aquesta...
A mi em va impactar, això. Però torno a insistir que aquest senyor està cada dia fent... Esclar, ell diu, jo vaig a una empresa, faig unes aplicacions d'intel·ligència artificial en aquesta empresa i he de dir-los que els hi sobra el 30 o el 40% de la gent. Quan s'hagi implementat els programes que jo proposo, això amb ell, òbviament, li genera uns problemes de tipus ètic, també. I diu, de totes maneres, diu, hi ha dos aspectes positius. Un aspecte positiu és, diu, que això és el que jo no veig tan clar. Ell diu, això ha de comportar inevitablement la implementació definitiva de la renda universal, és a dir, que tothom tingui una retribució pel sol fet de ser-hi, i que això et permeti viure amb aquesta retribució, diguem-ne, des de l'Estat, sense tenir que preocupar-te del treball. Ara bé, tothom pot viure sense treballar? El treball és un valor o és una manera només de guanyar-se la vida? Aquí sorgeixen molts interrogants de tipus ètic que jo no puc resoldre. El que sí puc dir és que aquest home ens va plantejar un escenari que jo no tenia previst, i sobretot no el tenia previst com ell m'estava plantejant a curt termini tot això. I després l'altre comentari d'ell que em va deixar molt sobtat també era, deia, és una gran oportunitat també per a l'espiritualitat i la religió. Ell deia que aquestes persones, aquests tants milions de persones que no hauran d'anar a treballar, que no necessitaran tenir un lloc de treball per poder pagar un lloguer, per poder menjar, per poder vestir-se, tindran en aquest temps lliure una predisposició molt més gran a tenir experiències de tipus espiritual i religioses que la persona, doncs ell posava algun exemple extrem, però que no és tan poc habitual. Doncs l'home que té tres criatures es lleva al dematí, surt esperitat per deixar els nens a l'escola, d'allà cap a la feina, a lo millor amb una feina no en té prou i ha d'agafar-ne una complementària, quan arriba a les 9 del vespre a casa està rebentat i està només en disposició...
I no té moment,
No té cap moment, diguem-ne, per fer...
Per buscar aquesta espiritualitat
una reflexió,
o...
Una reflexió transcendent sobre si mateix, sobre la seva perspectiva davant de la mort, sobre la seva perspectiva relacional amb els altres, etc. Per tant, tot plegat ens situa en un escenari que jo crec que l'únic que mereix, i sobretot crec que per part de l'Església Catòlica, a la mesura que estem en una emissora de l'Església, ens ha de fer reflexionar, de manera de buscar que aquesta intel·ligència artificial veritablement serveixi a la humanitat i al bé comú, i no sigui una eina més de control com algunes situacions actuals ens apunten. Per exemple, tota aquesta situació que s'està produint als Estats Units, on els tecnòcrates multimilionaris estan controlant l'administració, perquè creuen en una humanitat en la qual no hi hagi espiritualitat ni religió, sinó que hi hagi només dominats i dominadors. I ells, òbviament, multimilionaris i amos de la tecnologia s'han posat en el paper de dominadors. Això és el que hem d'anar molt en compte, perquè qualsevol invent de la humanitat...
Però això és un reflex, Miret, del que...
Clar,
és que tal qual que estaves explicant tu,
no?
És
que comencem ja en que l'estat, diguem-ne, l'estat imperial, avui en dia, que hi ha en el món, que és els Estats Units, està fent un tomb cap a aquesta malaurada direcció com a risc. Per tant, hem d'anar tots en compte i estar molt amatents a que aquest desplegament, que teòricament pot ser extraordinari, de dir, doncs res, escolta, ho farà tot un sistema a través d'algoritmes, doncs no acabi convertint el ser humà en una mena d'esclau. No un esclau de la màquina, a mi això no em fa tanta por, perquè hi ha qui diu això, doncs, aquest científic que us he dit a l'inici, doncs, que diu que la pròpia intel·ligència artificial pot acabar amb la vida de la humanitat. Però, sinó amb que hi hagi una dicotomia entre una immensíssima part de la població controlada per determinats subjectes que són els que alhora controlen la tecnologia. És un panorama que no voldria aterrir a ningú. En definitiva, mira, el 61% dels europeus estan a favor de la intel·ligència artificial.
El 61%.
Sí, però el 90% alhora li tenen por.
Respecte. Por, eh? Por, que és diferent.
Diuen que cal controlar veure el que pot fer, perquè és per poc que t'hi posis, i jo insisteixo que no sóc un expert ni de bon tros, comences a intuir coses bastant sorprenents.
Escolta, però el problema... Mira, ara deixarem la immigració catalana dels catalans per la setmana vinent, mira't si et sembla. Jo em vaig quedar esfraïda perquè com fan anar la intel·ligència artificial els joves, eh?
Sí, però...
Perquè el tenen totalment integrat en el seu dia a dia.
Sí, però això, per exemple, em deia un professor no fa massa, res, aquest diumenge parlava amb un professor que em deia, ja no els hi faig fer treballs.
Clar, perquè hem de...
Diu, és absurd, perquè...
Sí, no serveix per res.
Diu, perquè jo ja sé perfectament que els treballs, la immensa majoria, seran fets a través de la intel·ligència artificial. Per tant, què faig? Diu, els hi faig molt més exàmens per controlar l'evolució que estan fent del seguiment de les classes que ell imparteix. És a dir, i jo crec que un dels temors és de que...
I que treu la capacitat de pensar.
Clar, això anava a dir. Si deleguem les decisions amb una màquina, podem perdre l'hàbit, que ja, a vegades ja no el tenim massa, massa en forma, de la introspecció i de la reflexió.
Clar.
I aquest, per mi, és un dels riscos molt evidents. I l'altre, que ja ho ha estat apuntat ara, és el de la manipulació. Aquest dematí parlàvem jo amb la meva dona d'aquest tema.
M'agrada, que treguis la teva...
Sí. És, no sé si avui m'escolta, vols dir sí, però no tots. I jo li deia, perquè ella és molt partidària, jo tinc els meus dubtes, i jo li deia, és que, clar, fixa-t'hi que si algú decideix que... algú, que el cel és vermell...
Sí.
Tothom que pregunti al sistema li acabarà dient que el cel és vermell.
Ah.
I la gent pot acabar a creure que efectivament és vermell i no ho és blau.